Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Avui ens endinsarem en el món del porteig, pràctica que pot reforçar els llaços entre la mare, el pare o la persona que porteja i el nadó. Parlaré sobre els beneficis del porteig, els tipus de porteig respectuós i aquells que cal evitar. Parlaré també del fred i de la calor i molt més. Au, vinga, comencem! Molt bones! Soc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal. Ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart, la criança i la conciliació familiar. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. Portejar el nostre fill o filla es refereix a l'acte de tenir el nostre nadó embolcallat en un foulard, és a dir, un mocador gegant o en una motxilla especial per portar el nostre petit tresor ben a prop nostre. I el portegem tan a prop que la nostra connexió es pot tornar encara més profunda. Personalment trobo que és una eina fonamental en el món de la criança. A nivell emocional, ofereix un ambient càlid i fa que el nadó se senti segur en tot moment amb una sensació de calma i protecció, permetent que el nostre fill o filla senti el ritme del nostre cor, la nostra respiració i compartint la nostra calor. A més, facilita el bressolar, el transport, la mobilitat i ens dona la disposició de les dues mans mentre carreguem el nadó, creant comoditat en la vida diària. Així doncs, quin tipus de porteig escollir? N'hi ha de molts tipus, però un consell bàsic és que sigui ergonòmic, sobretot pel nadó, però també per la persona que porteja. El porteig respectuós manté el nadó en una posició que respecta la seva fisiologia natural. Això implica que les cames estiguin en una postura de granoteta, amb els genolls a la mateixa alçada o lleugerament més elevats que el seu culet, de tal manera que les cames queden més aviat encongides. El nadó ha d'anar en una posició d'assegut, si més no, a partir dels 6 mesos, on la motxilla o foulard dona suport fins a les corbes, és a dir, fins darrere dels genolls. Abans dels 6 mesos tindran aquesta forma de granoteta, que deia, més aviat els primers mesos, 2-3 mesos, és una forma que imita la posició que tenien a dins del ventre. I essencialment la pelvis ha d'estar basculada, és a dir, el perineu del nadó ha de mirar cap al nostre cos. També l'esquena del nadó es manté en una forma natural de C, de la forma de C. Els portabebès ergonòmics proporcionen suport adequat per al cap i el coll del nadó, així com per a la columna vertebral. Les vies respiratòries, el nas i la boca, han d'estar lliures i visibles. I també he de dir que hem de saber com col·locar-nos el nadó perquè la característica d'ergonòmic es compleixi. Per exemple, l'alçada on col·loca el nostre nadó és l'alçada d'un petó, és a dir, a una alçada que puguem fer-li un petó fàcilment, però que no xoqui amb la nostra barbeta. Això vol dir que quan el nostre nadó és molt peque, la part del cinturó, en cas de les motxilles, ens quedarà més aviat a la panxa que no pas a la pelvis. Alhora, el porteig respectuós també ho és per la persona portejadora, en quant a que distribueixen el pes del nadó de manera equitativa i proporcionen un bon suport que evita molèsties o malestars en l'esquena i els malucs. A més, són ajustables per adaptar-se a les preferències i morfologia del portejador. Tot i això, hi ha famílies que opten per tenir dues motxilles, una per la mare i l'altra pel pare, per no haver d'estar a cada canvi ajustant a cada persona. Però això ja és qüestió de famílies i també de la diferència de tamany entre els progenitors. I s'ha de tenir en compte si el portejador té alguna patologia, com un prolapse, per exemple, o si té una cicatriu de les, o si té la cicatriu de la cesària, que sigui recent. Així que aquest és un bon moment per recomanar que podeu preguntar a una assessora de porteig perquè us recomani la solució que millor s'adapti a cada cas. El porteig respectuós, per al portejador, busca proporcionar una experiència agradable i respectuosa que permeti gaudir de la proximitat i el lligam amb el nadó sense comprometre el seu propi benestar físic i emocional alhora que dona llibertat a les mans. Hem de vigilar i assessorar-nos molt bé del tipus de portets que volem adquirir perquè, tristament, i no sé per què, existeixen al mercat multitud de motxilles portanadons que no són ergonòmiques. La veritat és que no entenc per què les fabriquen i per què es permet la seva venda. És una vergonya. Altre cop, hem de fer un màster per portejar a favor del nostre nadó. Així que, al tanto. I per començar, un porteig ergonòmic mai serà amb l'infant mirant cap endavant. Mai miraran la mateixa direcció del portejador, sinó que el portejat i el portejador es miraran. Perquè si posem un nadó mirant endavant, des del meu punt de vista, tindrà massa estímuls, sobretot en les primeres setmanes i mesos de vida. I la seva persona de referència està a l'esquena i no la pot veure si en algun moment té por o està superat per la situació. I si es queda adormit o dormida, li caurà el cap. I posturalment és horrible. Per començar, tindrà l'esquena en una posició de ser invertida, és a dir, en contra de la seva naturalesa, alhora que el portejador sentirà una tensió que li repercutirà en la salut de la seva esquena. I encara més, com que li penjaran les cametes, sentiran una pressió excessiva sobre les cames i tot el pes del seu cos el rebran els seus genitals. Us podeu imaginar a vosaltres, penjades o penjats, així com d'un seient, d'algun lloc, i se us sosté des de la vostra vulva? O des del vostre penis? Allà hi haurà una pressió que us farà sentir incòmodes si no us fa dolor, si no us fa sentir dolor. O sigui que vigileu. Perquè també hi ha motxiletes no... hi ha motxiletes que no són ergonòmiques i és mirant el portejador. I les passarà igualment que el pes recaurà en els seus genitals i la pressió excessiva sobre les cames del nadó també li afectarà. Així que, si us plau, busqueu i assegureu-vos que el vostre porteig escollit sigui ergonòmic pel nadó i per vosaltres que portegeu. Bé, ara torno al porteig respectuós. Dir que de tipus de porteig respectuós n'hi ha de ben variats. Existeixen els mocadors elàstics, els mocadors teixits, o també anomenats folars elàstics o teixits, les motxilles portabebès, les bandoleres i els meitai, que són un híbrid entre folar i motxilla. De motxilles, n'hi ha que són evolutives, i vol dir que tant la base, allà on s'asseu el nadó, com el suport de l'esquena són extensibles a mesura que creix el nadó, de tal manera que sempre la base arribarà a l'alçada de les corbes i l'esquena estarà coberta fins al coll. Alhora, és important que quan són molt bebès, quan són nounats, puguin tenir les cames doblegades i que no les tinguin estirades. De fet, de nounats, jo personalment recomano els folars o mocadors elàstics. Trobo que s'adapta més al nadó i que és com més acollidor que les motxilles. Es recomanen fins als 6 quilos aproximadament els folars. He de dir que al principi pot ser una mica engorrós fer la preparació, perquè s'ha de col·locar el mocador de certa manera per després introduir el nounat. I és que estic parlant d'un mocador d'uns 2 metres de llargada. Això implica també, com a inconvenient, que si el prepares al carrer, allò que vas amb el cotxe, arribes, aparques i vols agafar el teu nadó al folar, doncs part del mocador arrossegarà el terra. I per evitar-ho has de fer unes quantes peripècies, que també se'ls van agafar amb l'experiència. Però bueno, això va més enllà. O sigui, això és a banda, no?, del que és el porteig. I aquí, per exemple, dic que el meu company va ser molt feliç quan vam passar del folar a la motxilleta, perquè li va costar tenir clar les voltes i la tensió que havia de fer per col·locar-se el nostre fill a dins. Però, com us dic, tot és qüestió d'experiència. I els folars teixits sostenen a nadons més grans, però afegeixen una mica de dificultat en la col·locació, perquè s'ha d'ajustar bé abans d'introduir el nadó, ja que la tela no s'estira com l'elàstic. I després tenim les bandoleres, que és com un folar teixit amb unes anelles i es col·loca de manera que el pes va a una de les espatlles. Aquest porteig és un dels recomanats si tenim la cicatriu de la cesària recent o si tenim un prolapse, ja que no fa pressió a la panxa. La meva recomanació és un altre cop poder anar a alguna botiga especialitzada o anar a algun taller de porteig o parlar amb una assessora de porteig on pugueu provar cada tipus de porteig i allà decidir, perquè això dependrà de cadascú i de les vostres preferències. I aquí faig un apunt per parlar del preu. Si voleu adquirir un de nou, el preu ronda des dels 40 euros, els folars més econòmics, fins quasi als 200 euros que costen les motxilles més cares. Però bueno, la bona notícia és que n'hi ha moltíssimes que ja s'han fet servir i que encara es poden seguir aprofitant, ja sigui per comprar-los de segona mà o per heredar-los. Nosaltres estem fent servir una motxilla de tercera generació. I sí, aquesta és l'última vida de la motxilla, ja que està mig destrossada, però s'ha pagat una vegada i s'ha fet servir per portejar tres personetes. Així que feu córrer la veu per les vostres amistats i conegudes per mirar de què us passin els artilugis portejadors que ja no fan servir. I parlava abans de que, entre altres coses, es comparteix el calor corporal entre el portejador i el portejat. Això de cara a l'hivern és més que fantàstic. De fet, podeu adquirir o heredar un abric de porteig, que és més ample, o que té una part que s'afegeix, o que s'afegeix o es treu, per poder tancar-vos l'abric amb el vostre nadó a dins. També serveix un abric, doncs, unes talles més grans. Però, vamos, que quan feu això es crea un microclima calentet que només per això ja val la pena portejar. I si no teniu abrics d'aquests de porteig o no voleu un de talles més grans que la vostra, podeu també obtenir cobertors per tapar l'infant per fora del vostre abric. Que això també, de fet, facilita el que us intercanvieu al portejar el nadó entre persones, perquè la capa que abriga el bebè, està a fora, no és el nostre abric. Bé, i per l'entretemps, allò que no fa tant de fred però encara fa fred, hi ha com unes botes calentadors de tela que abriga per mantenir calentets els peuets que surten de la motxilla, perquè la resta del cos està tapada amb la motxilla, però els hi surten les cametes i li poses aquests calentadors, botes calentadors i niquelau. I a l'estiu, doncs bé, la cosa va justament al revés. La veritat és que pot ser no tan agradable portejar. Així que, si són petits, podem optar per folars elàstics de tela de bambú, que és més fresqueta. Tot i que segurament no podrem evitar que en les èpoques de forta calor, després d'una estona portejant, nosaltres tinguem la panxa xurrejant de suor i el nadó estigui tot ell o ella ben mulladet, també. Però bueno, són gajes del portejador. Així que a l'estiu haurem de veure la part bonica que és tenir el nostre fill o filla ben a prop nostre, sentir com el calma el nostre cos, pensar que el nostre nadó es pot sentir molt proper a com se sentia dins del ventre matern, etc. I quan portegem, què passa amb els nostres fills i filles? I amb nosaltres? Doncs els petits aniran descobrint la vida a poc, ben a prop nostre i sota la sensació que estan protegits i quan no ens n'adonem, s'adormiran per la confortabilitat que els oferim. I nosaltres podrem bressolar el nostre infant, sobretot els primers mesos, que el que necessiten i desitgen són braços, alhora que podem fer altres coses utilitzant les dues mans. A vegades sí que ens passarà que no podrem seure perquè sembla que els nadons vinguin de sèrie amb un altímetre i al moment que baixem una mica, que ens estem asseient, es desperten o mostren símptomes d'incomoditat. Però bé, en cas que tinguem la sort que podem seure, us recomano seure amb la cantonada de la cadira entre les dues cames, de tal manera que tenim més espai per al bebè i podem estar prou còmodes. I aquí també vull fer referència a aquells nadons que no els agrada ser portejats. Al llarg de la meva experiència, m'he trobat amb famílies que diuen que el seu fill o filla no ha volgut ser portejat mai. Si sentiu que us passa això, us recomano que proveu altres tipus de portejadors o que ho proveu més endavant. El meu fill, fins que no va fer els 6 mesos, la motxilla no la suportava, però en canvi el folar elàstic sí estava de luxe. I més endavant, a la motxilla hem fet molta vida. Ah, se m'oblidava comentar que també podem portejar a l'esquena, que és molt còmode i dona altres opcions, sobretot al portejador, com per exemple cuinar o anar d'excursió durant llargues estones portejant. Al principi pot fer una mica de por la col·locació del nadó al darrere, però la pràctica ens dona la confiança. Si teniu alguna guia, la podeu trobar, si necessiteu alguna guia, la podeu trobar en vídeos a les xarxes. I ja veureu que les primeres vegades es pot provar, o l'ideal seria poder-ho provar a tocar del llit, tocar del sofà o amb una persona que estigui darrere per seguretat, fins que li pillem el truqui. I és que heu de pensar en les dones africanes. Ho fan ben fàcil, ben sovint i amb una manta qualsevol. Des de ben petitons i petitones els podem portejar a l'esquena. Doncs au, per anar tancant, dir que com a mapares i cuidadors és bàsic educar-nos sobre les pràctiques de porteig respectuoses i optar per aquelles que promoguin el benestar del nostre nadó i de nosaltres mateixes i mateixos. I veure que el porteig és una eina poderosa per aprofundir el vincle emocional amb el nostre fill o filla i una manera de bressolar les nostres criatures amb comoditat. I bé, això ja s'acaba i ja sabeu. Si teniu preguntes, comentaris o experiències per compartir, podeu contactar-me al meu compte d'Instagram, Terapeuta Maternal. I com sempre, agraïments a la meva parella i al meu fill, també al Dani, tècnic de so del podcast, a la Ràdio Ciutat Tarragona i a vosaltres que m'escolteu. Fins al proper episodi, salut i bona criança!